Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a aquesta jornada d'Esports COPE a través de les emissores de COPE Catalunya i Andorra. Són les 3:25 i 37 segons i, com sempre, el primer que fem abans d'obrir tota la parapolia esportiva és repassar el contingut del programa als titulars. Titulars d'aquest dilluns 12 d'agost del 2019, que repassem, com deia, amb la meva mà dreta, segut a l'esquerra. Sílvia Ortiz, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
El Barça convenç.
L'última prova abans del debut a la Lliga aquest divendres a Sant Mamés va acabar amb golejada 4-0 contra el Nàpols. Bona actuació de De Jong, primer gol de Griezmann amb la samarreta blaugrana i dos de Suárez, que és el màxim golejador de la pretemporada. Valverde diu que Messi està pràcticament descartat pel partit contra l'Atlètic.
Neto lesionat.
Mala sort pel porter brasiler, que havia fet una bona pretemporada i en l'últim entrenament a Michigan es va fracturar l'escafoides de la mà esquerra. Demà passarà pel quiròfan i podria estar 5 setmanes de baixa. Per tant, Valverde haurà de comptar amb Iñaki Peña.
Neymar entre l'espasa i la paret.
L'afició del PSG el va insultar greument durant el partit d'ahir contra el Nimes, deixant clar que no el volen a París. El brasiler no va jugar per falta d'entrenament, segons el seu entrenador, i el club ja reconeix que li busca una sortida.
Ara de seguida anirem cap a França per saber com s'han viscut aquestes hores posteriors a aquests insults greus, insistim, sobre el brasiler. L'Espanyol a ple rendiment.
L'equip de David Gallego provarà el que significa una setmana europea amb doble compromís. Dijous contra el Luzerna i diumenge contra el Sevilla en l'estrena a la Lliga Cornellà-Prat. El tècnic haurà de decidir si fa rotacions.
I el motor Dovizioso evita el triomf de Márquez.
Itàlia va ser capaç de trencar el domini del pilot de Cervera per un dia. Després d'una cursa emocionant, Dovizioso es va imposar en l'última curva. Márquez manté una àmplia distància de 58 punts a la general sobre el pilot de Ducati.
I com sempre acabem recordant que tenim dues enquestes a les xarxes socials.
I en clau Barça, aquesta setmana tenim un nou pack de productes oficials del Barça amb una motxilla i una dessuadora amb caputxa molt xula, ja la veureu a Twitter. La sortejarem divendres entre tots els que comenteu les nostres enquestes. Avui us estem preguntant quin mig del camp voldries veure Sant Mamés divendres i guanya l'opció Busquets, De Jong, Alenyà, 40%, sense Rakitic. La segona opció més votada sí que té Rakitic, és Busquets, De Jong, Rakitic. La tercera més votada és De Jong, Sergi, Roberto i Alenyà, sense Busquets ni Rakitic. I l'última, només un 4% l'han votada, és Busquets, Rakitic i Alenyà. I en clau espanyol, recordeu que tenim entrades pel partit de tornada contra el Luzern d'aquest dijous, la sortejarem dimecres, i avui us hem preguntat si us preocupa que l'Europa League pugui distreure l'equip en el debut a la Lliga. Majoritàriament creieu que no, un 65%, hi ha un 35% que teniu dubtes.
Recordem que hem deixat fora d'aquest joc d'entrenadors a Artur i a Arturo Vidal perquè, entre altres coses, han arribat molt tard a la pretemporada i que, per tant, es preveu que Valverde no els alinearà d'inici. Això sí, en qualsevol cas, molta alegria entre alguns dels col·laboradors de la redacció d'Esportscope.
Hi ha algun oient que diu que vol veure Riqui Puig. Tampoc l'hem posat perquè li veiem poques opcions.
A Sant Mamés s'entreveu un pèl complicat. Gràcies, Sílvia. Ens tornem a veure d'aquí una estoneta amb el Marc Pairés a les vies de sol, a Sílvia Ortiz i tota la redacció d'Esportscope. Preparats i treballant perquè us agradi el programa d'avui, comencem.
Esportscope. Carles Valdellou.
COPE, estàs informat.
A només 4 dies de començar la Lliga, la més que probable baixa de Leo Messi a Sant Mamés per lesió té ara una importància relativa, i que ningú malentengui. És evident que la lesió de l'argentí és un gran contratemps, sobretot per el Barça, que evidentment ha demostrat els últims anys que té un cert grau de dependència pel 10 del conjunt blaugrana. Sobretot, això sí, si es té en compte, i dic-lo de la relativa, que el conjunt blaugrana ha demostrat en aquesta pretemporada dels Estats Units que té una gran capacitat golejadora. De fet, aquesta plantilla ha demostrat que té moltes alternatives més que en anys anteriors. A només 4 dies d'iniciar la Lliga, però, el nom de Neymar continua eclipsant tot el que té a veure amb la competició. El brasiler està assenyalat pels mitjans de França. Recordem la campanya que es va engegar a principis d'estiu. També per un sector de l'afició dels Parcs dels Prínceps, que ahir el van insultar durant el debut del conjunt francès a la Lliga i posat a l'aparador pel director esportiu del PSG amb unes declaracions en la prèvia d'aquest partit en què Leonardo deia que les negociacions estaven molt avançades. El que no va dir Leonardo és amb qui, i això, evidentment, no ha fet més que alimentar encara més els rumors sobre quin pot ser el seu destí. Com si no n'hi hagués prou, aquest matí l'advocat del PSG ha tret el cap per les oficines del Futbol Club Barcelona. Ara, de seguida, intentarem saber el per què. Com deia la meva mare, si no vols caldo, dos tasses. Recent arribada dels Estats Units, avui ens fa un foradet a la seva agenda, la nostra agenda, l'Helena Condis. Molt bona tarda, Helena.
Hola, bona tarda, Carles.
Com ho portes, bé?
Bé, no he pogut dormir massa a l'avió perquè a vegades ja saps que hi ha bebès que ploren tota la nit i en aquest cas a mi m'ha coincidit de Nova York a Barcelona, però bé, bastant bé, el jet lag no m'afecta massa.
Doncs va, intentarem robar-te el menys temps possible per fer res, 5 cèntims del que està marcant l'actualitat blaugrana amb aquesta jornada de festa. Els homes de Valverde tornen de mala feina, Neto està lesionat, ho hem dit a titulars, i aquesta visita express de l'advocat del PSG que ha fet destapar totes les alarmes o com a mínim tots els focus mirant cap a les oficines del Barça.
Anem per pams. Neto, el Barça ha informat que demà ha passat al quiròfan, serà intervingut de la fractura a l'os escafoide de la mà esquerra. L'opera el doctor Mir, el supervisaran els serveis mèdics del club, i el temps de baixa es comunicarà demà després de la intervenció, però tot apunta que mínim serà un mes fora dels terrenys de joc. Neto, ara el segon porter, serà Iñaki Peña, del filial, ha fet les dues gires de pretemporada amb el Barça, però no ha disputat ni un minut. Avui l'equip té festa, segon dia de descans, per recuperar-se de la gira, del jet lag. Tornaran demà als entrenaments a 2:00 PM. Faran 3 sessions a Barcelona abans del debut en Lliga, que serà aquest divendres a Sant Mamés, on està pràcticament descartat Leo Messi, que continua amb la seva recuperació a la ciutat esportiva. I un dia més, seguim parlant de Neymar, perquè segueixen les negociacions obertes amb el PSG per part del Barça, com us venim informant els últims dies, des dels càrrecs del club, la reconeixen des d'aquest dissabte, des de Michigan. Aquest migdia, com deies, ha aparegut a les oficines del Barça l'advocat que va pagar en el seu moment els 222 milions d'euros de clàusula de Neymar, és Juan de Dios Crespo. A la COPE hem pogut parlar amb ell, nega que la seva visita sigui pel cas Neymar, aclareix que ell és advocat del PSG, no del futbolista, assegura que avui ha vingut per altres clients i que demà tornarà també, ens diu, per altres assumptes. Sabem, això sí, ho anem explicant, que els contactes entre clubs segueixen, entre l'enllaç del Barça, que és André Curí i Leonardo, el director esportiu del PSG, però de moment no hi ha avançament, segons fonts coneixedores de la negociació. El Barça, ho venim explicant també, espera un gest de Neymar, creu que el futbolista s'hauria de mullar públicament i dir que només vol tornar al Camp Nou com a estratègia per desactivar negociacions que pugui tenir el conjunt francès amb altres clubs. De moment, Bartomeu segueix pendent de tot a Barcelona, això sí, aquest dijous es veurà amb el seu homòleg, amb el màxim mandatari del PSG, amb Nasser Al-Khelaifi, a Liverpool, a l'assemblea de la ECA, seran cara a cara tant dijous com divendres en aquesta assemblea i segurament doncs, podran parlar cara a cara els màxims responsables tant del Barça com del PSG, però insisteixo, els contactes, els moviments entre clubs segueixen, això sí, entre André Curí i Leonardo, l'enllaç, són els dos enllaços del Barça, al moment no hi ha cap oferta formal, i insistim, la informació que ens arriba des del club, des de la cúpula esportiva, és que només estan disposats a abordar l'operació a partir d'un intercanvi de futbolistes.
Elena Condis, moltíssimes gràcies, molt bona feina, descansa i seguim analitzant l'actualitat blaugrana en aquests dies, d'acord?
Perfecte, abraçada.
El primer partit d'aquesta Lliga el juga el Barça. El camí per revalidar el títol comença a Sant Mamés.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest divendres, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Doncs un dels noms que ha dit l'Helena Condis, que és estar a la primera plana de l'actualitat blaugrana, és el de Neymar. Ahir el PSG va debutar a la Ligue 1, a la Lliga Francesa. I atenció, això és el que es va sentir a les graderies del Parc dels Prínceps. A bon entenedor fa falta poques explicacions, és evident el que estan cridant, insults greus sobre el brasiler que no va estar a la convocatòria i que veurem si torna a jugar o no a les ordres de Tuchel. François David és company de Le Parisien. François, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, insultos gravísimos hacia Neymar, con pancartas también pidiendo que se marche directamente. Parece que un sector de la afición, ahora tú nos dirás si es muy mayoritaria o no, ya no quiere directamente al brasileño vistiendo más la camiseta del Paris Saint-Germain.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero era muy previsible lo que iba a pasar ayer. Primer partido de la Liga en el Parque de los Príncipes. Yo te digo que el 90% de la afición parisina ya no quiere ver a Neymar más con la camiseta del Paris Saint-Germain. Consideran que Neymar se ha volado de ellos, le pagan casi 40 millones netos al año. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para 6 meses cada año? Y no jugar los partidos importantes de fiesta, y la afición parisina está más que harta con el comportamiento de Ney.
¿Eran muchos o eran pocos? Lo digo porque evidentemente la grabación está hecha desde un sitio donde parece que sea mucha gente la que canta, y evidentemente el Parque de los Príncipes cabe muchísima afición.
Bueno, los dos fondos, principalmente por detrás de la portería. Lo resto, bueno, quizás no cantaba, pero lo pensaba igual, que la fiesta más fluidosa del París.
Uh-huh. Termino haciéndote una pregunta. Con este escenario, ¿tú crees que ya es irreversible la situación de Neymar? Recuerdo que a principios de verano hubo medios de comunicación que, bueno, estuvieron dando informaciones contrarias a Neymar. Después parece que las cosas fueron poco a poco redirigiéndose y calmándose un poco los ánimos. Y ahora parece esto. Evidentemente, la voz del pueblo es soberana. Y yo no sé exactamente qué margen de maniobra le queda. Uno, al técnico. Dos, a la dirección deportiva. Y tres, al presidente, para mantener al brasileño en el club.
No, es imposible, es imposible. Se va a marchar. Leonardo, que es un compañero suyo brasileño, lo va a sacar. Tampoco Leonardo quería Neymar en la plantilla. Leonardo volvió hace 3-4 meses y se ha dado cuenta de que Neymar era un elemento como que tenía que sacar sí o sí de la plantilla, a pesar del apoyo de Kylian Mbappé, de Edinson Cavani, de Marco Verratti, de los grandes jugadores del París, que ellos quieren, saben que con Neymar es más fácil triunfar, pero que con la actitud de Neymar es imposible, y se tensió ayer el paquete de los equipos. Va a salir, creo que será bastante rápido, creo que esta semana lo van casi a cerrar, y ahora el Paris Saint-Germain tendrá, con el dinero y quizás un jugador, el París quiere a Semedo del Barça, pero será muy difícil. Creo que Coutinho tiene más opciones de ir al París, y con el dinero que le va a dar el Barça tendrá que fichar. Todavía no ha encontrado una manera, una forma de salir del traspaso, pero Neymar tiene que salir, y rápido.
Te hago una pregunta de sí o no. Tú das por hecho que es el Barça, ¿eh?
Él quiere el Barça.
Él quiere el Barça.
Entonces, más fácil para ellos. Creo que el intento del Madrid ha sido un poquito desesperado, e incluso ha ayudado a acelerar el proceso por parte del Barça. Entonces, Neymar, creo, casi seguro, será del Barça.
François David, muchísimas gracias. Seguimos hablando estos días, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
¡Hat-trick de Leo Messi!
Messi ha de fer un hat-trick per poder endur-se la pilota a casa. Tu, no. Vine a les Barça Stores i descobreix l'univers blaugrana com mai abans.
Ha marcat el hat-trick Messi!
Camp Nou, Passeig de Gràcia 15 i la Roca Village, botigues oficials del Futbol Club Barcelona.
I amb aquest escenari, fixant-nos simplement en el terreny de joc, s'han acabat les proves aquest cap de setmana. Divendres toca visitar Sant Mamés, i l'equip de Valverde ha deixat una gran imatge a la seva gira als Estats Units, sobretot per la seva gran capacitat golejadora. 4-0 davant del Nàpols, que ara veurem exactament com ho interpreta el nostre convidat, però sembla un toc de tensió. Volem analitzar aquest partit i la gira, com arriba el Barça, sobretot aquest inici de Lliga, amb Alberto Jogo Buono. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bé, sensacions que deixa aquesta segona gira del Barça per als Estats Units, sobretot tenint en compte el partit més recent, que és aquest 4-0 contra el Nàpols, que, home, la veritat és que és un cop d'autoritat a una setmana de començar la Lliga, i potser fins i tot si tenim afegit que no hi havia Messi.
Sí, diguéssim que és un avís a navegants, no? La pretemporada del Barça va començar amb aquella derrota davant del Chelsea. És veritat que el Barça, a diferència de fa alguns anys, recordem aquells amistosos que es feien per Holanda contra equips de sisena divisió holandesa, i a poc a poc vas augmentant el nivell dels rivals, ara amb això de fer gires i intentar fer caixa per augmentar les arques del club, doncs ràpidament has d'enfrontar equips grossos, no, a nivell europeu, i pràcticament sense marge de feina. Crec que el partit més significatiu segurament és aquest que dius, no? El dia del Nàpols, on vam veure una defensa molt titular, no? Amb Ter Stegen sota els pals, doncs amb Semedo i Jordi Alba, i després amb Lenglet i Piqué. Crec que aquests cinc a darrere són els titulars, i això sempre és garantia d'encaixar pocs gols, perquè tenen un nivell defensiu molt alt, i especialment doncs va agradar la figura de Frenkie de Jong jugant per davant de la defensa, no? Fent una mica de Sergio Busquets, no? Jugant per davant dels dos centrals, tenint el control de la pilota, sent segurament més vertical del que poden ser el propi Busquets o Artur Melo quan juga amb aquesta posició, i llavors els tres de dalt, el Griezmann, Dembélé i Suárez, que els tres van aconseguir fer gol, i ho deia Valverde al cap de la final del partit, que estava content, primer, per no haver encaixat cap gol, i segon, perquè els tres davanters que va posar van veure porteria, i això és molt, molt important. Des del minut 46, és a dir, des de l'inici de la segona meitat fins al 65, no van ser 20 minuts o 22, on el Barça va ser una piconadora, ja passa per sobre del Nàpols sense pietat, i crec que això és un avís, no?, a el que pot venir, i evidentment a partir de divendres frente a l'Atlético de Bilbao serà complicat per dues raons. Primer, perquè anar a la Catedral sempre és difícil, sempre és un destí feixuc, i segon, perquè l'Atlético Club aquesta setmana s'ha encarregat de donar dues notícies que esperonaran molt a l'equip i a l'afició, que és que Aduriz és la seva última temporada com a futbolista, ja retira la llegenda de l'Atlético de Bilbao, i dos, la renovació de Jackie Williams, segurament que és substitut d'Aduriz de cara al futur. Per tant, tirant una miqueta d'emocions, tirant una miqueta de sentimentalisme també a l'Atlético Club en aquesta setmana prèvia abans d'enfrontar-se al campió de Lliga, que és el Barça.
I si em deixes afegir, a més la de Jackie Williams fins al 2028, que vulguis o no, sí. És un llarg contracte de molta durada, el que pràcticament assegura un dels emblemes del conjunt de l'Ezama. Dit això, et dona la sensació que potser on hi ha més dubtes o on pot haver els canvis de cara al partit de Sant Mamés és al mig del camp? Perquè tu ja apuntaves, els cinc de darrere gairebé són aquests, i els tres de davant, tenint en compte que Messi no hi és, també seran aquests.
Sí, si no arriba Messi, evidentment, Dembélé, Suárez, Griezmann, tots entenem que serà la davantera titular, si és que no arriba Leo Messi. A darrere, els cinc de darrere, però estic més els quatre defenses, entenem que també, i al centre del camp és on es generen dubtes. Clar, jo no sabria per on decantar-me. El que sí que sé segur és que amb un camp com és el de Sant Mamés, a Valverde li agradarà tenir perfils de treball, és a dir, li agradarà tenir a Ivan Rakitic com a titular. Això crec que no tinc cap dubte. Després entenc que Sergio Busquets ha de ser sí o sí, no? Perquè és per la jerarquia que té el futbolista de Badia i per la trajectòria que porta, ha de ser sí o sí. I llavors, Frenkie de Jong o Carles Alenya o Sergi Roberto. Crec que aquí pot estar la gran dubte. Jo, si m'hagués de mullar, quasi mai endevino, però si m'hagués de mullar, crec que un Busquets, Rakitic, Frenkie de Jong és el que té més números, tot i que a mi el que vaig veure d'Alenya l'altre dia davant del Nàpols em va agradar, no només en pilota, recordem aquell passe tan bo a l'espai a Jordi Alba, que acaba amb el gol de Griezmann, sinó també a l'hora de robar pilotes i de ser agressiu a l'hora de recuperar la possessió.
El que sí que està clar és que aquest equip, a nivell de potencial ofensiu, ja el tenia, però aquest any encara n'ha guanyat molt més. Per tant, serà molt complicat que tu puguis deixar la porteria a zero contra el Barça. Creus que és una qüestió més d'acabar d'ordenar les debilitats defensives que pugui mostrar l'equip en determinats moments o en determinats partits, perquè la resta es dona pressuposat que els gols arribaran?
Sí, aviam, si fem una radiografia una mica del que ha estat el Verde amb el Barça, la primera temporada el Barça no encaixava, és a dir, va arribar fins a la meitat de la Lliga, havent encaixat, crec que van ser 9 gols en 19 partits, és a dir, pràcticament mig gol encaixat per partit. És a dir, que l'any passat va encaixar molt més, va rebre molts més gols, i és cert també que els futbolistes que juguen a la zona defensiva, si estan en bon nivell, crec que és la millor defensa de la Lliga, perquè crec que la millor defensa de la Lliga abans era l'Atlético de Madrid, però ha marxat gent com Godín, com Lucas, com Felipe Luis, com Juanfran. Per tant, és una incògnita, i crec que el Barça té la millor defensa de la Lliga. I a nivell ofensiu ja tens l'equip més golejador dels últims anys, tens el futbolista que marca més gols, que és Messi, el segon a la taula de pitxitxis, que és Luis Suárez, i afegeixes el millor davanter del segon classificat, que és Griezmann, tens el propi Ousmane Dembélé. Vull dir, a nivell ofensiu el Barça ha guanyat molt de repertori. Jo crec que la Lliga espanyola el Barça és el millor equip a nivell defensiu i a nivell ofensiu. Vull dir, aquí no em genera massa dubtes. Crec que tenim Messi i la resta de companys. Difícilment la Lliga es pot escapar al Barça un altre any més, i evidentment els dubtes ens queden a la competició europea, però crec que el Barça a nivell ofensiu s'ha reforçat més. A nivell defensiu ja és, crec jo, la millor defensa de la Lliga. Per tant, serà qüestió d'anar engranant i sobretot de fer aquest enllaç, no? Entre defensa i atac hi ha una zona que és al mig del camp, que és aquí generalment s'ha fonamentat el destí del Barça, la zona del camp on més dubtes ens genera la figura de l'entrenador de Valverde, de com conjugar jugadors de bon toc, de com tenir més posició de pilota, de com ser una mica més vertical. Per tant, crec que amb aquestes dues, tres tractats al centre del camp estarà la diferència entre un Barça molt guanyador o un Barça, no, que es quedi a mig camí.
Doncs amb aquesta anàlisi avui posem el punt final a aquesta pretemporada del Futbol Club Barcelona, perquè insistim, demà ja comencen a preparar aquesta visita a Sant Mamés. Alberto, moltíssimes gràcies per les teves opinions i en qualsevol cas ja esperem que recomenci rodar la pilota per gaudir del que més ens agrada, que en definitiva és el futbol. Gràcies i fins la propera, eh?
Gràcies a vosaltres. Adéu, una abraçada.
I amb tot això obrim temps de debat amb Josep Maria Minguella. Molt bona tarda. Hola, hola. Doncs anem a veure si hi ha Poli Rincón a l'altra banda del telèfon. Poli, muy buenos días. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo magníficamente bien, aunque como se nota que estamos volviendo de vacaciones, pero
sí,
bien.
Sí, con las pilas cargadas, eso es bueno. Oye, una cosa, eso sí que también se diría que es reincorporarse por la puerta grande con todo el panorama que hay con Neymar, que ayer tenía que debutar con el PSG, no lo hizo, no estaba ni convocado, sí. Pero el Parque de los Príncipes habló. Hoy hablábamos con un compañero hace nada, unos minutos, de Le Parisien, y dice que para él es ya irreversible esta situación y que Neymar sí o sí tiene que salir. Evidentemente, Barça Madrid son los dos equipos en los que todo el mundo prevé que puede terminar o en uno o en otro.
Sí, además yo creo que tú lo acabas de explicar muy bien. Ya la situación es tan tensa y tan difícil y tan complicada para el jugador. A mí es que este jugador particularmente es un jugador que no me gusta, no digo futbolísticamente, ¿eh? Futbolísticamente es extraordinario, no hay ninguna duda, tiene una clase extraordinaria. Pero creo que es una persona muy conflictiva, que te crea muchos problemas, que el vestuario te lo altera en todos los aspectos. Ya lo vivió en el Barcelona, lo ha vuelto a vivir en el PSG. Me parece que es un futbolista que no piensa en el fútbol, que nada más que piensa en generar y en ganar dinero, y sobre todo su padre. Y entonces yo estaría encantado que lo fichara el Barcelona, te lo digo sinceramente, porque ya con los problemas que nosotros tenemos y encima viene Neymar, pues creo que la temporada puede ser un espectáculo, pero un espectáculo fuera del fútbol, no dentro del fútbol. Por lo tanto, yo tengo la ilusión de que Bertomeu dé el pase hacia adelante y se lo lleve.
Parece mentira que tú hablas con la gente del Barça y prefiere que se vaya al Madrid, y hablas con la gente del Madrid y, o sea, no, es que es muy sintomático que un jugador que, digamos, se planteaba como ganador del Balón de Oro, se haya convertido ahora en casi el mal de aquel equipo al que va.
Carlas, es que es así. Es que tú dime a mí, y además tú tienes la memoria igual que yo, que lo tenemos todos en la retina, y los aficionados, tú lo acabas de decir perfectamente. ¿Qué gente del Barcelona que de verdad quiera al Barcelona, que quiera lo mejor para el Barcelona, lo que ha visto ya, quiere tener a este futbolista en su equipo? Nadie. Yo sé que si viene al Madrid va a ser un problema en todos los aspectos, porque es un futbolista, como te he dicho, que él no piensa en el fútbol, él ya no le interesa el fútbol. Él ha pasado a otra dimensión, y es la dimensión de que se va al carnaval, se va con el cumpleaños de su sobrina, de su prima, o de no sé quién, al de su hermana. Él ya no piensa en el fútbol, él piensa en ganar pasta sin jugar, sin hacer un esfuerzo. ¿Cuántos meses llevaba sin jugar en el PSG? Desde mayo me parece que no ha vuelto a jugar otro partido. Luego no sé, ¿qué ha hecho en estos dos años que ha estado en el PSG? Absolutamente nada. Que aporte a un equipo que ha pagado 222 millones por él, que vaya como estandarte y que en teoría era la solución para poder intentar ganar la Liga de Campeones, y mira lo que ha hecho en estos dos últimos años que ha estado allí, pues yo, ¿cómo quieres que lo quiera yo para mi equipo? Uh-huh. Si tú quieres venir al Barça, no lo quieres. Y si yo quiero venir al Madrid, no lo quiero. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, futbolísticamente magnífico, pero como persona, o como tú lo quieras denominar, que no sé cómo lo denominaría, es un problema para el vestuario que llegue. Un problema, y además grande.
Poli, este verano estamos haciendo una versión muy reducida del debate. Déjame saludar a José María Minguella, que ahora sí que lo tenemos. José María, muy buena tarde.
¿Qué tal, Mike? Que había oído. No huyas, no huyas.
Bueno, us poso simplemente... un moment. Escolteu un segon. Us poso un moment perquè us saludeu i li faig la mateixa pregunta que li feia Poli al Josep Maria. Sembla mentida la situació que s'ha girat en contra de Neymar. Ja no el volen ni el PSG. L'afició ha cridat clar i que... Bueno, anava a dir català, no. Clar, que no el volen. Aquest jugador s'ha convertit en un autèntic problema. Tu has tingut molta relació amb futbolistes. Jo no sé si aquesta situació és reversible.
Molt complicat, molt complicat. No tant per ell com per com quan... Hi ha aquella frase que diu cuando creas vientos provoques tempestades, claro, o alguna cosa.
Sí, sí, sí.
No? Sí, així és, així és. I clar, vull dir, bueno, vosaltres dieu aquí, imagina't si es presenta Santos, que va marxar enganyant-los a tot,
sí, sí,
cobrant 40 milions abans, un any abans, perquè el Santos, que és el club que el havia criat, no cobrés... I està en judici i tal, i no sé què. Bueno, esclar, vull dir, és que és molt complicat, així. I després que hi ha un tema, el Poli, que ha sigut un gran professional, ho sap, i és que les carreres normalment arriben a un màxim, les carreres deportives, i després entren en declive, entren en que és cada vegada més difícil repetir el que havies fet 3 anys abans. I aquest noi ja fa 2 o 3 anys que, bueno, que no toca bola. És que tu quedes al Neymar. Bueno, però què ha fet el Neymar a França? Ha guanyat el títol de màxim golejador? No. El de màxim passador? No.
Nada.
El de, no sé, amb la selecció brasileña ha hagut de lesionar perquè guanyin la Copa Amèrica. Des de l'ago, arreglant la casa, no? Com diu el Leo, amb la Comembol, la Concacaf i el que fes falta i tal. Però sense el Neymar. És que sí, no guanya res. És que,
ara...
Hi ha vegades al món que es creen uns noms...
Que tenen molta fama, Josep Maria, sí.
Bueno, i això és el que està passant amb el Neymar. Llavors, clar, si poses el disparadero de que el vol el Madrid i el Barça, bueno, Madrid i Barça, i Madrid... Però què volen aquests equips? Comprar problemes o solucionar els problemes que tenen?
Ja veurem, a veure què és el que vol anunciar altres. Josep Maria, que ho hem de deixar aquí. I lo mismo te digo, Poli, ponemos el punto y final. La setmana que viene ja hi haurà más tiempo. Una abraçada.
Un abrazo muy fuerte a todos. José, un abrazo muy fuerte, grande.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Després del Barça anem a l'Espanyol, que té una setmana força tapaïda de partit. Recordem, dijous juga a l'Europa League i també a cap de setmana s'estrena, igual que tots els equips de primera divisió, a la competició. Joaquín Bacigalupo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
El equipo y entrenador.
Así es, volvió a las sesiones de entrenamiento después de tener el fin de semana libre tras el descanso por el viaje a Suiza. Repetirá mañana, como decíamos, entrenamiento matutino y el jueves ya la vuelta de Europa League. Hoy pudimos escuchar a Luis López, un canterano que conoce de primera mano a David Gallego, que compartió muchos años con él y que recalcó la evolución constante de Gallego como entrenador.
David, igual que los jugadores, no ha dejado de crecer, de aprender cosas y de mejorar, ¿no? Él como entrenador. Creo que dentro de lo que lo podemos conocer siempre hay algo de él que es sorprendente, porque no deja de mostrarnos cosas que no nos ha mostrado en ningún momento.
Veremos cómo continúa la preparación de este Español que, como decías, el próximo domingo en el RCD Stadium a las 19 horas debuta contra el Sevilla en Liga.
Antes del jueves jugarán la vuelta contra el Luzern. Eso porque se refiere a primera división. En segunda división, Joel Gadea, muy buena tarde.
Buena tarde, Carles.
El Girona ha deixat males sensacions en l'últim partit de pretemporada.
Sí, després de caure contra el Montpellier al Trofeu Costa Brava, el Girona va tornar a caure a Montilivi, en aquest cas contra el Huesca, un rival de la categoria, per 0-2. L'equip que entrena un Zuès va mostrar massa feble una setmana de que comenci la Lliga. 2 gols de Raba, cedit pel Villarreal al Huesca, van donar la victòria dels aragonesos a Montilivi i el Girona no va tenir gaires opcions de marcar gol durant tot el partit. L'entrenador blanquivermell Juan Carlos Unzué va reconèixer després del partit que l'equip no havia donat la talla i que han de treballar de valent pel debut contra l'Sporting. Va dir també que aprofitarien la lliçó d'aquesta derrota i que volen fer sentir orgullosos els aficionats del Girona. Recordem, aquest proper diumenge a 6:45 a Montilivi, el Girona rebrà l'Sporting de Gijón a la primera jornada de Lliga.
I molt ràpidament, per tancar el futbol català, aquest cap de setmana ha hagut Copa Catalunya i ja tenim els vuitens, bueno, la tercera ronda definida.
Exacte, ja es van definir els 700 de final del torneig del CAO català, la ronda prèvia als vuitens, que ens va deixar aquests resultats. Prat 1, Cornellà 1, 4-1 als penals, va passar al Prat. Sant Feliuenc 1, Sabadell 1, 6-5 als penals a favor del Sant Feliuenc. Grama 1, Badalona 1, 4-5 als penals pels de Badalona. Andorra 1, Lleida 0, Llagostera 1, Sant Andreu 0, gol de Cucu de penal al final. Vilassau 1, Espanyol B 0 i l'Hospitalet 5, Castelldefels 0. L'Unió Atlètica d'Horta estava exempta, també jugarà als vuitens. Uns vuitens que ens seran aquests encreuaments: Vilassar, Llagostera, Horta, Badalona, Andorra, Prat, Sant Feliuenc, l'Hospitalet. Tots aquests partits es jugaran aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, Joel.
A tu.
Fins aquí el futbol.
El pròxim 18 d'agost, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. L'estrena a casa d'aquesta temporada emocionant i per començar amb força, et necessitem. 18 d'agost a les 7 de la tarda, Espanyol-Sevilla a l'RCD Stadium. I recorda que el 15 ens veiem en el segon partit per l'Europa League. Som-hi!
I obrim la plana poliesportiva en aquests 5 minuts que resten, concretament parlant de bàsquet. Juan Arias, molt bona tarda.
Què tal, Valde? Molt bona tarda.
Bueno, hi ha diverses notícies que avui marquen l'actualitat basquetbolística, però una que ve del cap de setmana i que malauradament ens deixa l'adeu a una figura del bàsquet, però concretament del Barça dels anys 80.
Sí, concretamente Cándido Antonio Sibilio, conocido como Chicho Sibilio, murió el sábado en su país, la República Dominicana, a los 60 años como consecuencia de una complicación de la diabetes que sufría. El alero jugó en el Barça 13 años, ganó 5 ligas, 8 copas, 2 recopas y un mundial de clubes. También jugó 4 años en el Baskonia y fue 87 veces internacional con España, siendo plata en el Eurobasket del 83. Uno de los técnicos que tuvo en el Barça fue Aito García Arneses, que se mostraba consternado por la noticia.
No me lo esperaba. Y lógicamente pues no es nada agradable, no sabía nada y lo último que sabía de él es que estaba entrenando y que su hijo jugaba, pues nada más que eso, no, últimamente no tenía conocimiento.
Aito nos explica que por sus características como alero alto, Sibilio fue un jugador que marcó una época.
Era un magnífico tirador porque empezó jugando más por dentro, pero ya en el Barça jugaba siempre de tres, pues fue colaborando mucho más en otros aspectos, como el rebote, era muy buen reboteador también, y aunque defensivamente no era bueno en el uno contra uno, sí en la defensa de equipo.
Será enterrado mañana en su país. Por parte del Barça asistirá Manolo Flores, con el que coincidió como jugador.
Aún siguiendo hablando de baloncesto, estamos pendientes de la actualidad precisamente del FC Barcelona, que pierde a un jugador importante, veremos por cuánto tiempo.
Uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, Tomás Hertel, será intervenido hoy en Francia de una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, lesión sufrida en la concentración de la selección francesa que está preparando el Mundial de China. Tiempo de baja aproximado, ojo, entre 4 y 6 meses de baja fuera de las pistas el base del Barça.
Por cierto, hoy se ha presentado el Baxi Manresa, o han hecho como mínimo la presentación de toda la plantilla, y tenemos también noticias en motor. Este fin de semana ha habido Gran Premio en Austria.
Sí, en MotoGP Andrea Dovizioso rompió la racha de Marc Márquez y se proclamó vencedor del Gran Premio de Austria, adelantando al de Cervera en la última curva para llevarse la segunda victoria del Mundial y recortar hasta los 58 puntos la ventaja que le lleva Márquez. En Moto2, victoria de Binder sobre Alex Márquez, que fue segundo, que sin embargo permite al catalán aumentar en 43 puntos su ventaja en el Mundial sobre su gran rival, el suizo Luthi. Jorge Navarro y Augusto Fernández son cuarto y quinto en la general. Y en Moto3 ganó Fenati, Canet fue décimo y por eso cede liderato al italiano Dalla Porta por un solo punto. Próximo Gran Premio, Gran Bretaña, 25 de agosto.
25 de agosto, es decir, dentro de 15 días, ¿eh?
Correcto.
Muy bien, Juan, muchas gracias.
Ya, ¿hablamos un pelín del balonmano?
Ah, sí, es verdad, por cierto, dime.
El Barça cayó 33-29 contra el Kiel alemán en el primer partido de la pretemporada. Ariño, máximo goleador, con 9 tantos. Debutaron los fichajes de Sindrik y Sergio, el próximo miércoles, otro partidazo, partido en la pista del Montpellier francés.
Eres como mi Pepito Grillo, se me había olvidado y me lo has recordado, di que sí. Anem a l'última hora amb la Silvia Ortiz. Tu diràs, aquest minutet i mig que ens queda més o menys per repassar el que s'ha produït en aquestes últimes hores, si tenim alguna notícia d'últim abast.
Sí, els clubs de primera i segona divisió no volen negociar amb la Federació Espanyola els horaris de la Lliga. Tal com els havia demanat avui Rubiales, ells continuen mantenint el suport a Javier Tebas, a la Lliga de Futbol Professional. Nadal ha renunciat al torneig de Cincinnati per fatiga. Diu que vol centrar-se en el pròxim Gran Slam, l'Open USA, que comença el 26 d'agost. El Valladolid ha fet oficial la cessió de Pedro Porro, ex del Girona i jugador del City, i tot apunta que l'Atlètic de Bilbao tindrà baixes importants pel partit contra el Barça divendres, perquè avui no s'han entrenat ni Íñigo Martínez, ni Íñigo Córdoba, ni Ibai Gómez, els tres amb problemes físics. Per tant, veurem si arriben al partit d'aquí ja 4 dies.
Pensava que anaves a dir un altre Íñigo. Tots els Íñigos de l'Atlètic Club han caigut pel partit contra el Barça. Doncs estarem molt pendents de l'evolució d'aquests futbolistes i exactament de quin equip podrà treure sobre el terreny de joc el conjunt basc davant de la visita del Barça. Evidentment, aquesta setmana anirem analitzant com arriba l'equip de Valverde i tot el que ens vagi deixant al món de l'esport. Amb el Marc Peirets a les vies de sol, la Sílvia Ortiz i tota la redacció d'esports d'Esports Cope, amb el Joel Gadea, Jordi Gaia, Joaquim Bacigalupo i Juan Arias, un servidor. Simplement el que fa és recollir la seva feina i apropar-vos-les a través d'Esports Cope. Que vagi molt bé, demà tornem a les 3:25. Sigueu-nos fidels, que ens agrada tenir-vos a l'altre costat. Que vagi bé.